Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
A veure, hi ha una parada aquí que posa...
Aquest és el sexy.
Directament, coques d'anís de Vic.
I coordinació de Carles Dia.
D'amics de Vic.
D'anís.
D'anís, d'anís, no d'amics.
D'anís, d'anís de Vic, eh?
Doncs va, que és divendres, dia 21 de març del 2025. Ahir justament va començar la primavera. Sí. Ahir dijous va començar la primavera i aquesta setmana també, al llarg d'aquesta setmana, hem sabut que la sirena aterra a Castellà del Vallès.
Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz.
Ben trobada,
eh? Sin parar,
ben trobada.
Bajo el sol para variar.
La proposta musical, Carlos.
Bajo el mar, la sirena, sirenita, sí. Ariel, està tot sí. relacionat.
Amb què?
Amb la sirena, amb i que vingui aquí a Castellà. I a més, tal com plou, gairebé és bajo el mar,
bajo
això,
el
Castellà.
Mar, eh?
És bajo el mar. Et poques sota aquella cascada que va ser
la
trending
font,
topic
la
aquí
font,
a Castellà.
La font de la Fagina.
Tot parlava, eh? Era un trending topic mundial.
Ah, però allò no és castellà. La font de la Fagina no és terme municipal de Castellà.
Ah, no?
No.
Tothom deia que... Mira la font aquesta.
Ara m'està generant el dubte.
Sembla Costa Rica, Costa Rica!
Aquest dubte ens ho treu la Marina Antúnez. Ara si de cas, després parlarem amb ella. Que ens... Espera, Marina, si no, no sé si ens... Marina Antúnez.
Marina Antúnez?
Sí, ja
la
està
font
mirant.
Aquella del...
Sí, digue'n sí o no. La font de la Fagina pertany a Castellà, sí o no? Espera, que està agafant el micròfon.
Terme municipal de Castellà.
No té el micròfon.
Home, és un terme municipal gran, el de Castellà.
Moltíssim, sí, sí. 83% d'entorn natural.
Fixa-t'hi, Casina.
Però, Marina, perdona.
Hola, bon hola. Dia.
Què tal,
bon
bones?
És o no
us
Castellà?
Us estava escoltant, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esteu aquí a gran volum, aquí a la redacció.
Molestem, fins i tot. No, estem molestant,
bueno,
fins i tot.
Bueno, quan vols escoltar algun cascos, és dificultós. Sí,
llavors,
sí.
És o no de Castellà
no,
la font aquesta?
Molt interessant. Jo diria que no. Jo diria que és de Setmanat.
Vaja.
Però,
ens estan parlant tot,
tampoc,
eh?
Tampoc no hi posaré la mà al foc, ja us ho dic. Però per on me l'imagino i per on està i tot, tota aquella zona de l'altra banda, diguéssim, del Puig de la Creu,
sí.
Ja és Setmanat. No sé que hi hagi
sí, que
un límit.
Setmanat es va quedar amb el millor.
O sigui, ens estem pensant que si ens partim al Puig de la Creu, que si diu que és de Setmanat, que ja és on es divideix el territori, però clar, si allò està a l'altra banda, allò és Setmanat.
Clar, però potser ja és més amunt, saps? Vull dir que, clar, Font del Gorri, tota aquesta part de Setmanat, que és com més cap a baix, l'altra banda del Puig de la Creu, sí que és Setmanat. Però un cop has traspassat el Puig, que és quan ve la Fagina...
Sí.
Però jo diria que sí, perquè està passat Camp Pedró i també... Sí,
has jo començat
sí.
dient que no i ara que
ara,
sí.
Sí, sí. Ara m'he mullat, ara m'he mullat. I mira, sí. Si no és resposta correcta,
sí.
Que ho busquin al Wikiloc.
I que vinguin els de Setmanat i que ens diguin alguna cosa.
Passin la mà per la cara aquí, no?
7, 14, 30, 55, sembla que era aquest?
Sí, sí, 7, 14, sí. 30, 55, què vols? A la gent de Setmanat que ens truqui.
Podeu dir entorn natural de Castellà del Vallès.
Ja, però no s'hi val tot.
Natural.
Escolta'm, si allò és seu i punt, no passa res. Nosaltres podem anar tranquil·lament a visitar-ho, perquè no, ha anat tothom. Tu també hi has anat, no, Marina,
sí.
M'imagino?
Sí, 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 sí.
Pues clar, tothom.
Moltes vegades.
No, no, però dic ara que estava ja escandalosament...
No, 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 ara aquests dies no hi he anat.
Ah,
no hi
pues
he anat. No, no, no.
És el moment d'anar-hi, perquè...
Anat,
és
que... Sí, bueno, quan pari de ploure.
Ah, bueno. I quan les alertes no estiguin, quan l'Ajuntament no digui que...
Estem
que evitis apropar-te.
Inuncat, vencat, faginacat seria, fins i tot això. No s'apropeu a la font de la Fagina.
No, el bo és que dalt de la cascada aquesta hi ha una font que ara torna a rajar, i això sí que és bona notícia, perquè és una font que és molt bonica per fer pícnics.
Sí? Aguita. Planazo, eh? Quan surti el sol, si de cas ja ens hi aproparem.
Home, sí, si algun dia vas amb el nen allà. Hi ha una taula de pedra fantàstica, tens la font allà... Molt bonic.
Avui en aquest dia quasi que no, eh?
Diria. Avui no seria.
No.
No, no seria.
Molt bé, Marina, gràcies.
De
gràcies
res.
Per la bona. Sort dels companys. Que ens donen una mà, un cop de mà, perquè nosaltres que ells, som ignorants totalment.
La segona vegada que avui algú ens diu el que hem de dir.
Sí. Vinga, va, doncs deia això que el gegant... del comerç, podríem dir, no sé, de la venda de supermercats, no sé, dels congelats a Espanya, la sirena, que aterra a Castellà, de la mà de José Elías, que ha publicat un vídeo a YouTube explicant, doncs, això, on se situaria... Bueno, no ha dit, realment no ha dit el nom de Castellà del Vallès, eh? Simplement ha dit que ha estat més o menys complicat trobar el terreny per edificar aquesta nova seu de la sirena.
Lo primero es buscar terreno. Y este no fue el primer terreno que miramos. De hecho, cuando me llamó José, miramos dos o tres terrenos, ¿vale? Y lo primero que tenía que hacer el promotor, que esto sí que lo hace bien, es llamar, no a mí, a cualquier técnico, diciendo, oye, tenemos este terreno, pero no sabemos si normativamente es viable. Porque, claro, un terreno puede parecer muy bonito, pero luego si la normativa no te permite edificar lo que quieres, o no te permite una ocupación que tú quieres, o el terreno es un relleno y es malo a nivel de cimentación de cojones, pues no funciona. Por tanto, miramos dos o tres terrenos antes y no fueron viables.
¿Cómo?
No. Por lo que sea, ¿no?
Y habían ubicaciones incluso mejores que esta, yo creo, ¿eh?
Sí, esta para movimiento de trailers es un poquito más complicada hasta que no hagan la nueva variante.
Pero las otras seguramente tienen una cimentación de aquesta de cojones. Es que hay cimentación de cojones, ¿eh?
Sí, sí, es un concepte que fan servir als arquitectes.
Sí, és una cosa. Sí. Quan fan un document, fan un atarisc i posa cimentación de cojones.
Tipo de cimentación.
De cojones.
Bàsica,
collonuda,
de cojones.
De collonuda, ¿eh? Collonuda o pel collonuda, perquè deia com a cosa complicada, no? En aquest cas, sabem que castellà no té una dificultat de cimentació de collons.
De collons, sí.
La té fàcil, el castellà, sembla ser.
Segueixen i llavors van venir a fer la visita a tots dos. Ara qui parlava era l'arquitecte, que parlava amb el José Elías.
Quedamos directamente un día aquí, nos miramos el terreno, tenía buena pinta, parecía que el sustrato era resistente, por tanto no tendríamos muchos problemas de excavaciones y de durabilidad del suelo y nada. Y el siguiente paso, que también hay que hacerlo, es que antes de comprarlo, por mucho que yo me mire la normativa y le digo que está bien y que puede hacer, como también la podemos cagar, que de hecho la cagamos, hay que solicitar un certificado de calificación urbanística en el ayuntamiento, que es un papelito del ayuntamiento que te dice que la normativa de esta zona, que te verifica lo que tú has comprobado, ¿no?
Hay que solitar, ¿eh? Se ha menjat una... Hay que solitar urbanístico. Es menja les síl·labes aquest senyor, l'arquitecte. Doncs bé, i finalment, parla del trama del terreny, perquè es veu que eren diversos terrenys que es van haver d'unir. I llavors això, a la notaria els va portar a un notari, que tu vas a un notari.
El catastre, això, aquestes coses.
Tu vas a un notari i... Escolta, gairebé et cobra... Perdó, és que em poso nerviós de pensar en els notaris. Et cobra per saludar-te, gairebé.
Ei! 10 euros.
10 euros, tant de bo.
I així, amb poca cosa, va sumar, No, aquí el problema és el catastre, eh? És un problemón, això.
Un catastrazo, sí, sí.
Un catastrazo de cojones,
sí, sí, també. Ho van tenir complicat.
Esto es el terreno de la herencia de mucha gente.
Eran tres solares, tuvieron que... Bueno, no se han juntado.
Era un drama aquello, sí. Fue en la notaría, me acuerdo que para ponerlos todos de acuerdo fue un poco drama, había que unificar, primero había que hacer la agregación de los terrenos, ¿no? Fue complejo ya en el origen, ya, sí.
Va a ser complicado, pero diré una cosa, pagando...
Bueno,
hi ha una dita, no?
Bueno, no sempre, te la dic.
No,
pagando...
No. Pagant Sant Pere Canta, si no sé què ho dic en castellà. Pagant Sant Pere Canta, clar, aquí...
Sant Pedro.
Faig una morterada i aquí agregues tot lo agregable, saps? Vinga, anem a agregar a la conversa el Julià Guerrero, el nostre director, que està a la redacció, perquè ens expliqui què és el que ha estat notícia a castellà al llarg d'aquesta setmana, de pluges, de vent... Què tal, Julià, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. Estàs congelat, Julià, o estàs bé?
Doncs no, justament avui no, ahir feia més fred.
Sí, sí.
Però, vamos, parlant de congeladors, hem estat mirant algunes dades...
Sí.
I, home, està molt bé les dimensions del que ens arribarà a castellà, no?
És un
important...
4.000 metres, potser, Julià.
Sí, sí, però ja tenim empresaris i gent que coneix el sector i ja han llegit la informació a l'actual.
Sí.
I alguns diuen que està molt bé, però que, clar, no es pot comparar amb els timballers, on té una capacitat de 60.000 palets. De les empreses gelatina, a Palau Solità també tenen... congeladors de dimensions, com diuen aquests, grans construccions, no era aquell documental que fan a Max?
Megaconstrucciones,
no? Sí. I hi ha alguna plataforma també logística Mercabarna, que en aquest cas són 21.000 palets.
Déu-n'hi-do, eh? Bueno, tampoc es tracta de fer la competició. Al final,
en el nostre cas, es parla de 4.000 metres quadrats de congelador. Que déu-n'hi-do, no? Imaginem-nos 4.000 metres quadrats, no? No sé, si miréssim camps de futbol, no sé quants metres quadrats fa un camp de futbol.
No tinc ni idea. Tu que t'agrada el futbol, ens ho podries dir, perquè jo...
Preguntem a Google.
Estàs en Google preguntant-li quants metres quadrats... Quants camps de futbol
camp,
són 4.000, a veure...
Camp... Espera, eh?
És Google o ChatGPT, Julià?
Camp de futbol, Google.
A Google.
A veure. Mira.
A veure.
4.000 metres quadrats, doncs pues sí. Mira, ja ho tens.
A veure,
sí, és de la mateixa mida que un camp de futbol. Mira, ja podem dir aquesta dada. Mira, tindrem un congelador del tamany d'un camp de futbol. Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, sí, sí. A més, amb una instal·lació que serà com molt moderna, eh? Perquè aquí és cert que has parlat del cim i de Palau Solità, deies, no? Però, clar, aquesta serà la més moderna.
No, clar, clar. Ha avançat molt la tecnologia i els sistemes i bueno... De fet, és impactant, però ens hem de quedar una mica potser amb aquesta marca, no? Que és una marca bastant potent a Catalunya, la Sirena, no?
Sí, sí.
És com un... Bé, és una de les empreses que tothom té al cap, sigui per les campanyes publicitàries que s'han fet, perquè jo crec, o recordo que va ser de les primeres empreses netament catalanes, no?, que feien bandera de la catalanitat. Bé, aquestes coses s'han de tenir en compte, no?
Sí, sí, certament, certament. Molt bé, doncs, què més, a banda d'això, a la portada, a l'actual, que tenim aquesta
això
setmana?
Això surt a la portada perquè ho vam treballar ahir i no ha entrat a l'edició d'aquesta setmana, entrarà la setmana que ve. Però, clar, aquesta setmana tenim, per exemple, evidentment, Sant Josep. Perquè molta gent va fer festa, tret de un o dos d'aquí de la redacció que van treballar, però la resta va celebrar Sant Josep però com Déu mana.
Què significa celebrar Sant Josep com Déu mana a castellà, Julià?
Pues festa. Sí, bueno, fent festa.
Però significa anar allà, les paradetes, menjar la coca, la crema,
exacte,
tot plegat, no? Clar.
Sí, sí. Uh-huh. I per una vegada, i sense que serveixi de precedent,
a veure.
Ens hem fet una autonotícia a la portada.
Ah, sí?
Perquè Vesperon, un dels nostres programes, resulta que està entre els 15 millors podcasts en català. No cal que digui el nom del programa, no?
Portes de Troia.
Exacte. Portes de Troia, que... De fet, estem ja treballant de cara al programa 500, que serà a finals de maig, principis de juny, i com diu aquell, se vienen cositas. Estem intentant preparar un programa que serà en públic i intentarem fer a Barcelona, perquè ja sabeu que el programa neix a Ràdio Castellà, però s'emet a més de 30 emissores de tota la geografia catalana, i es tracta de fer una festa amb tota mena d'oients del país i els farem confluir tots. Els farem passar per les portes de Troia, però en el cas serà en un espai a Barcelona.
Escolta'm, i molt bé això de que sigui un podcast que competeix, és que és d'història, eh? Recordem això, les portes de Troia és un podcast en català d'història i està competint amb d'altres podcasts molt famosos que parlen de futbol.
O no, sigui, la Sotana, el Tu diràs, però bueno, també això. Crims...
També crims, vull dir, que són grans temes de... que la gent li agrada, doncs perquè sí.
Sí, no, no, això et demostra una mica que ja n'hi ha prou, no?, d'aquesta història de dir que si els mitjans locals són escoles i no sé quines històries. Bueno, això et demostra que no cal ser una escola, s'ha de ser professional, ja està, no? Qui vol anar a l'escola que vagi a la facultat o vagi a... Però no, és una miqueta com que només els grans mitjans poden fer grans productes i no
sí,
estic d'acord.
Sí, sí, vale. No t'ha atacat ningú ara mateix, però tu estàs bé que et posis a la defensiva en aquest cas. Cap problema, Julià. Aquí estem de celebració. Escolta'm, doncs, mira, potser li vols traslladar alguna pregunta al Rubén Peñalbert, que el tenim al telèfon, al regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, perquè justament estem parlant d'això, que la sirena aterra a castellà i és una notícia per comentar amb ell. Rubén, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Carles, Julià.
Com estàs?
Bé, companys. Bé.
Molt bé. Vosaltres...
Molt bé, molt bé. Doncs això, parlant d'aquesta arribada de la sirena, ja, tu això ja ho sabies, no, Rubén? Com ho teníem, això?
Sí, ja feia dies que des d'aquí a l'Ajuntament doncs, ja ho teníem present, perquè tot el tema de llicències ja fa mesos que s'està treballant, i quan ja arriba a visibilitzar-se hi ha un treball tècnic molt gran, no?, darrere, però ja amb ganes de que es pogués fer públic, que la sirena volgués donar aquest pas i molt satisfets. És una excel·lent notícia pel nostre municipi.
Quan estan en marxa, quan estarà operativa aquesta planta?
Per el que he vist a la notícia i també el que comentava el propietari, no?, parlaven de que a final d'any tenien la intenció de poder-ho posar en marxa.
Deien, no sé si has escoltat bueno, algun fragment, de fet aquest senyor, el José Elías és també youtuber, a banda d'empresari, enginyer empresari, també és youtuber, i deia el vídeo que va publicar parlant d'això, del trasllat que fan des de Viladecavalls, o des de Terrassa?
Terrassa, crec.
Des de Terrassa a Castellà, deia que bueno, que estaria bé tot plegat, l'únic inconvenient que hi havia era la mobilitat dels tràilers, clar, però diem, bueno, amb això, amb la variant se solucionarà. No sé si n'heu parlat aquest tema amb ells, potser, o...
Encara no hem tingut l'oportunitat de poder-nos sentar amb ells, comentar, lligar sinergies, no?, entre tant el que és la sirena com és l'Ajuntament, crear llocs de treball. Sí que tenim una reunió prevista amb ells, que serà l'abril, amb el CEO, amb el Xavi Lafite.
Mm-hmm. No és la primera empresa que robem a Terrassa, no, em sembla? Perquè
és la primera.
Hanun, em sembla que també venia de Terrassa, no sé ara en quina empresa fa, què és això del Hanun?
Mobles.
Mobles. Sí. També venia de Terrassa. Tenim aquí un problemilla amb Terrassa, una rivalitat que jo desconeixia, econòmicament parlant o comercialment parlant, o què? Jo m'he perdido aquí.
Bueno, al final Castellà s'està tornant una mica un pool, no?, a la comarca industrial. Tenim espai, és el que hem comentat moltes altres vegades, no? I tenim espais, tenim ganes, tenim uns polígons ordenats, macos, i al final això és atractiu per totes les empreses.
No sé si tenim aquí en comunicació encara el Julià, Carlos.
El Julià em sembla que ha dit
adéu,
feina.
No? Sí. Doncs si no, no sé si hi havia el Jordi també, perquè ens comentava que hi havia una altra empresa també que aterrava els polígons de Castellà, no recordo exactament el nom, potser ens pots donar un cop de mà. Rubén, no sé si és Cachimán, potser, o es diu així, o m'equivoco.
Cachimán ja porta instal·lada al municipi fa uns mesos, ara no sabria dir-te l'antiguitat, sí que és veritat que venen de l'altre Vallès. Mm-hmm. I estan ja molt instaurats aquí al municipi, es dediquen a les arts gràfiques i també fan una feina espectacular i estan portant empreses de talent a Castellà.
Escolta'm, els tens controlats a tots, no?
Bueno, és la nostra feina, no? I al final tenim ganes de que es puguin instal·lar noves empreses a Castellà i s'ha de fer un seguiment, s'ha de treballar i sobretot perquè volem lligar sinergies amb ells, de que tot el que es pugui instal·lar a Castellà també pugui contractar gent de la població.
Això es fa d'alguna manera? És a dir, l'arribada, per exemple, de la Sirena, que, clar, serà una planta gran, que no sé encara quanta gent donarà feina, però és molt possible que aquesta gent, que es facin aquestes convocatòries de gent d'aquí de la població, no? És a dir, per proximitat sempre va molt bé que sigui així.
Sí, des del Servei Local d'Ocupació així us ho fem, eh? Normalment intentem sempre contactar amb tots els recursos humans de totes les empreses, i en alguns casos inclús el procés de selecció s'ha fet a les nostres instal·lacions perquè pugui ser gent de Castellà.
Uh-huh. I ja per acabar, Rubén, ja no trec més temps. Candelsa ha comprat Miró.
Sí, Candelsa segueix la seva línia d'expansió, creixent. També vam tenir l'oportunitat de poder-los visitar no fa gaire. I sí que ho teníem molt plantejat, de que volien obtenir botigues i poder seguir comercialitzant. Tenen aquí unes instal·lacions espectaculars i tot és benvingut a Castellà.
Uh-huh. No, em sobta, perquè jo no... neòfit del tema, que no el domino gaire, però pensava que Miró era una gran cadena, vull dir, que tenia molta potència, no? El fet de que Candelsa l'hagi pogut comprar significa que encara té més, no sé si dir-li poder, que Miró.
Sí, totes aquestes grans empreses... És veritat que Miró té un nom a Catalunya importantíssim, no havia passat per uns bons moments en els últims anys, Candelsa ja era proveïdor de Miró i segurament van decidir que era una bona oportunitat de negoci i així es van actuar.
Molt bé, doncs Rubén, gràcies per atendre la trucada de la redacció i ens anem parlant. Que tinguis un cap de setmana.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Adéu-siau, adéu-siau. És com per treure pit, no, Carlos, una mica, o què?
Sí que teniu a Castellà, però és la Sirena.
Sí.
No, està bé, estupendo.
Home, jo recordo quan vaig començar a treballar aquí a la ràdio que se'n parlava de la Sony. Bueno, clar, la Sony. Molts anys, no? Però clar, la Sony a Castellà, que estava allà a l'entrada del poble.
Sí, posava Sony.
Posava Sony.
Sí, no, tu entraves a Castellà ja. I abans de fixaves més amb que hi havia un cartell gegant de Sony, sí, que en el cartell de Castellà del Vallès.
És que la gent es guia també una mica pels noms de les empreses. No, bueno, si no coneixes el poble, no? Dius, sí, allà la Sony, on hi ha la Sony.
Clar, la parada del bus, la parada del bus de la Sarsa.
Per exemple. Sí.
Veus? No? Pues ara diran la parada del bus de la Sirena. Abans o després de la Sirena. Això és típic, no? Ara és la rotonda del Mercadona.
Ah, exacte.
No? Pues ara serà la rotonda de la Sirena, després.
I la rotonda que hi ha abans serà la rotonda
del McDonald's
ja? Mira, jo que, crec que sí. És la que posa Castellà al Vallès, eh?
Ja, però la primera, quina? El McDonald's. Ah, vale. Si és el que les converses van així.
Sí, van així.
Van així.
No hem d'anar contracorrent com els salmons, no. Tampoc caldria. No. Molt bé, doncs ho deixem aquí, fem una petita pausa i de seguida tornem parlant de activitats comercials. Ara us expliquem de què va tot plegat. Doncs doncs les 12:36 per als que ens escolteu en directe, i doncs si no ho feu en directe, doncs l'hora que sigui, mireu el rellotge i ja està, ja sortireu de dubtes. Tenim aquí amb nosaltres avui l'Eloi de Peric, que ella és la coordinadora pedagògica de l'INSS Castellà. Què tal, Eloi, com estàs?
Hola, bon dia.
Hem parlat moltes vegades per telèfon, crec.
Moltes, i per WhatsApps, i fotos, i vídeos, i de tot. Sí.
Però escolta, mira, jo t'agraeixo aquesta disponibilitat que teniu des de l'INSS Castellà. Sempre que busquem la notícia, busquem treure alguna mica d'informació, que sempre ens ho proporcioneu fàcilment, i fins i tot avui has pogut venir.
Sí, que això, ens hem escapat.
La gent que treballa als instituts, això és de molt agrair. Bueno, escolta, com estàs a tot això?
Ah, molt bé. Sí? Bueno, passada per aigua, perquè tanta pluja s'agraeix, però a la vegada és un incordi pels que treballem a l'educació, que els nens volen sortir al pati.
Ah, ostres.
Clar, això no hi penseu els que no hi treballeu amb ells.
I llavors què feu aquests dies?
Doncs sobrevivim, perquè clar, els nens que no poden sortir al pati s'han de quedar a l'aula, i llavors doncs es nota a la següent hora que no han sortit i no han fet l'esbarjo, com Déu mana, però sí. Això ens hi trobem totes les escoles.
I ara, és que alguna vegada havíem anat a fer quan feu la festa de la primavera, és, no? De les cultures.
Fem la festa de les cultures, bueno, ha anat derivant una miqueta la festa de les cultures, després ara potser serà festa de fi de curs. Bueno, ha anat canviant a mesura de les necessitats del centre i dels alumnes i dels profes i de tothom.
Però es feia per aquestes dates, no? És a dir, cap al mes d'abril, potser.
Sí, però clar, ens trobàvem amb dies així, que l'última que vam fer va caure una tromba d'aigua espectacular, i bueno, vam decidir fer-ho a l'estiu.
Que crec que vam anar, no, Carlos? Vam fer un programa...
Sí. Passats per aigua.
Passats per aigua, sí.
Sí.
I l'heu canviat a l'estiu.
Bueno, al juny. Que ja també va bé, és una manera de fer tancament del centre, del curs escolar, i ja està.
Doncs avui parlem d'un grau bàsic. Aquí m'has d'instruir, perquè no sé què és un grau bàsic. Jo d'entrada, si em dius això, penso que és una FP.
És una FP, però no és FP. És una mica, és un entremig. Val? Nosaltres coneixem el cicle formatiu de grau mig, no? Mitjà, que és el que, quan un alumne acaba quart d'ESO, se'n va a fer el seu FP de la branca que sigui. No? Fins ara això és el que hi havia. Però, clar, els alumnes canvien i les necessitats també. Llavors, una de les coses que ens vam anar trobant al llarg dels anys de recorregut de l'ESO és que hi ha nanos que es desvinculen del tema acadèmic. No són nens que es portin malament, simplement doncs, que no estan vinculats amb el món acadèmic, no? I les classes els fan molt feixugues i es despengen i llavors doncs, ja no segueixen. I tu ja vas veient que des d'un segon d'ESO, per exemple, ja vas veient que aquest nano tindrà greus dificultats per graduar. Llavors, suposo que...
Graduar, perdona, significa acabar quart d'ESO.
Acabar quart d'ESO amb garanties, no? I tenir el certificat de quart d'ESO. Llavors, què passa? Que suposo que el departament, mica en mica, també se'n va adonant, no?, d'aquestes necessitats, i fa... Bueno, això és una cosa relativament nova, i va instaurar un cicle formatiu de grau bàsic, és a dir, és inferior al mig. Val? Llavors, els alumnes que ja han cursat tercer d'ESO, i nosaltres ja veiem doncs, que no té garanties de graduar, doncs poden accedir a aquest grau bàsic, i són 2 anys... Per tant, és com que allargues l'ESO, els hi allargues un any, no? Però fan mitja part del que cursen és l'ESO, per tant, fan per àmbits lingüístic i social i matemàtic i científic, fan 2 àmbits diferents, i la resta d'hores les dediquen al cicle formatiu que estigui vinculat en aquell centre. Per exemple, nosaltres, jo li explicava l'altre dia al teu company, que aquest any nosaltres hem enviat una nena, hem derivat una nena a fer el cicle formatiu de grau bàsic de perruqueria. Per tant, durant el matí, unes hores es dedica a fer català, castellà, matemàtiques, les habituals, també d'una manera diferent, més entre lúdic, projectes, una mica diferent, i després la resta d'hores les dedica a la perruqueria. Clar, d'aquesta manera... es vinculen més, perquè ho veuen una part més pràctica. I quan acaben aquests 2 anys, per tant seria posterior a quart d'ESO, vale? Quan acaben, si ho fan bé, poden tenir el títol de l'ESO i, a més, el certificat de grau bàsic.
Que els hi permetria... Bueno, ja, si tenen el de l'ESO, ja poden anar a cursar un cicle...
Sí, però no és el mateix tenir una ESO i prou i anar a demanar una feina a un forn de pa que tenir una ESO i ser tècnic de comerç.
O sigui que, bàsicament, l'objectiu és...
L'objectiu és que no es desvinculin. Bàsicament és aquest.
Val.
O sigui, l'objectiu no és que després d'un grau bàsic es posin a treballar, que ho poden fer, igual que ho poden fer els que acaben l'ESO, no? Però l'objectiu és que vegin la necessitat de seguir estudiant i després continuar amb un cicle formatiu de grau mig. Mm-hmm.
Té algun paral·lelisme amb un curs? És que ara tiraré de coses que conec, però de fa anys. Llavors, mm-hmm. no sé si els cursos de garantia social tenen alguna cosa a veure amb això, o és una cosa diferent?
Això és una cosa que existia abans, però ara se'n diu... Sí, bueno, al final...
PFI?
Exacte. Canvien els noms, però al final les coses són més o menys les mateixes. Ara hi ha el PFI, però el PFI has d'haver acabat quart i no graduar. Per tant, una persona que ha acabat quart no vol repetir perquè no té garanties de que repetint la cosa vagi millor i no té res. Pot fer un PFI, per exemple, aquí a Castellà teníem el PFI de cuina, no? O el PFI de jardineria a les Garberes, i fan aquests dos anys, però no graduen. Tenen una acreditació d'ofici, però no graduen l'ESO.
No tenen l'ESO. Ah.
Per tant, no podrien accedir al cicle de grau mig sense tenir l'ESO, però no podrien entrar en un batxillerat o no podrien entrar en altres tipus de formació.
Et sembla un bon moviment, aquest?
Fer un aquests... PFI?
No, el PFI, el
grau bàsic.
El grau bàsic.
A veure, ara entrarem en un jardí d'aquest.
Sí, bueno, doncs cridem els de les Garberes i que ens ajudin a cuidar les plantes.
A veure, ja fa molts anys que els docents ens queixem de que el sistema no està funcionant. Per tant, tenir un grau bàsic és un recurs més i s'agraeix. La veritat és que és un punt a favor. Però hi ha una reestructuració de base que s'ha de fer en el sistema educatiu. O sigui, això és una cosa més que està bé, que nosaltres fa molt temps que la demanem, que nosaltres tenim alumnat, i estic segura que els altres centres també, que té aquest perfil i que se'n beneficiaria. Però el fet de que a Castellà no n'hi havia, doncs molts dels nostres alumnes doncs ja no accedeixen, no? Castellà té una tipologia de famílies i d'alumnes molt curiosa, i és que això de marxar fora de Castellà no ho porten bé.
Ah, per què?
Doncs no ho sé, però això ja és una cosa de fa anys, eh? No, millor que es quedi aquí, que faci això, perquè, clar, si no haurà d'anar a Sabadell o haurà d'anar no sé on...
Són les famílies que diuen això, no els...
O inclús els nens, sí. És molt curiós, però jo n'he parlat amb altres persones d'altres centres, d'altres llocs, i és una cosa que és bastant típica de castellà. Ens agrada el poble, no?, i no volem marxar.
Sí, però...
Sí, però
aquí
clar.
Aquí tenim les oportunitats que tenim.
Òbviament. Per tant, per nosaltres és un benefici a nivell municipal, que hi hagi... O sigui, no només pel nostre centre, que home, jo quan el meu centre creix i té més recursos, jo encantada de la vida, però no és només pel nostre centre, és que el municipi ho necessita. Sí.
Ostres, ha quedat parat ara, eh? Em sorprèn una miqueta. Llavors, és que tinc la sensació, saps?, que sempre s'estan oferint coses... però com per rescatar, saps? Tinc la sensació que es fa més en seguretat, saps allò, passiva, d'un cop ha passat això, un cop tenim el no sé si dir-li fracàs escolar.
Bueno, és una mesura preventiva del fracàs escolar, perquè tu ja veus a venir que aquell alumne no graduarà. Per tant, en el fons, aquest recurs és una prevenció del fracàs.
I això es veu, no es veu abans, eh? Dius, això es veus cap a segon d'ESO o així, ja pots anar...
Bueno, no vull ser tan determinista, però hi ha professorat de P3 que ja t'està dient, ui, este...
Ostres.
Sí, clar.
Ens hem anat a l'extrem.
La vida canvia i dona moltes voltes, però jo torno a dir, s'ha d'escoltar els mestres perquè tenen molt ull. I a primària tenen molt ull. I quan et diuen els de... Quan nosaltres anem als seminaris de primària i secundària, quan els mestres ens diuen a secundària, alerta amb això, és que és alerta amb això. O sigui, se'ls ha d'escoltar.
Uh-huh. I existeix alguna mena de programa o de dins dels centres que us permeti fer això? Que dir, un seguiment dels alumnes, no? Aquest alumne hem d'anar amb compte perquè hem de, no sé,
jo
fer un esforç especial o...
que amb els anys que porto a la docència, que l'altre dia ho estava comptant i són molts, no us diré quants perquè em sento molt gran, però jo crec que no hi ha hagut mai tant seguiment de l'alumnat com hi ha ara. Ara és que entre els PEIs, no? els plans individuals de cada alumne, els traspassos d'informació en primària, el seguiment que té l'EAP, les reunions periòdiques que fem amb la CAEI, que se'n diu, que que es fa un seguiment potser més acadèmic i més de la situació de l'alumne, i també la CAS, que és la situació social. O sigui, ens reunim per parlar dels alumnes i es fan mil i una coses per atendre'ls tots bé.
Et demano disculpes, jo no tenia ni idea d'això. T'estic parlant de seguretat passiva i veig que de seguretat activa n'hi ha moltíssima.
Se'n fa molt. A nivell de centres i a nivell de professorat i tot, el que passa que la realitat va contracorrent. O sigui, tu saps el mite de la Penélope? De Penélope d'Homero,
sí,
que durant el dia anava teixint, no? I de nit ho anava desteixint, no? Perquè no, bueno,
per no arribar a fer-ho,
per no arribar a fer-ho del tot. Doncs nosaltres una mica ens trobem en aquesta situació, que anem teixint, però després no saps per què es desteix, no? Perquè les famílies no acaben de confiar del tot en els docents, o perquè el departament mateix doncs ara diu A, ara diu B, ara canvio el currículum, ara... No? I, per exemple, no fa res que ens han dit que canviarien el currículum de batxillerat una altra vegada quan el van canviar fa 2 anys. Si és que no dona temps a veure si realment aquell canvi dona fruits o no, no? Per tant, hi ha moltes casuístiques que van en contra de tota la feina que fa el professorat.
Si haguessis de fer una demanda, demanar alguna cosa, dic, ara que la gent ens escolta, que cap a les famílies, quina seria, llavors?
Jo penso que confiar. Has de confiar en el centre on estàs. Nosaltres sempre diem, mira, nosaltres no tenim cap benefici de fer-li la punyeta al teu fill i de fer la punyeta a ningú, no? Nosaltres sempre és el benefici de l'alumne, perquè qualsevol funcionari públic, i quan dic funcionari vull dir servei públic, sempre l'obligació nostra sempre és vetllar pel benestar de l'alumne. No tant de la família com de l'alumne, no? Llavors, això a vegades... clar, dius coses que a vegades a les famílies no els hi agrada del tot, però el nostre objectiu sempre és aquest, és el benefici de l'alumne. I doncs confiar en que la família confiï, i si no confia, doncs ha de buscar un altre centre que li doni aquesta confiança, no? Confiar en els docents, que ja porten molt de temps treballant, i llavors, doncs, també posar de la seva part a casa, no? L'educació ve de casa. Nosaltres intentem també educar, perquè és la nostra tasca, i és una persona que està escolaritzada, que s'està formant com a persona i com a, no, acadèmicament, doncs és lògic que nosaltres col·laborem en l'educació. Però l'educació ve de casa. Nosaltres intentarem també posar l'esforç en les matemàtiques, en l'anglès, però ja se sap que primer, no, quan un ve amb l'educació de casa, tot és molt més fluid i molt més tranquil.
Abans has dit que portaves molts anys amb el món de la...
Sí, uns quants.
Llavors, has notat que hi hagi hagut algun canvi de tendència en aquest sentit? No sé si a millor o a pitjor, però ara dius que hi ha com una, no sé si dir-li crisi de confiança, de... és que no és generalitzar, però
no.
Famílies cap als centres. Tu has notat que hi ha hagut un canvi de...
Sí, ja fa temps que hi ha hagut un canvi, sí que hi és.
Cap a on?
A veure, jo també t'he de dir que el que és castellà és un oasi de l'educació. És a dir, te'n vagis al centre que te'n vagis de castellà, sigui públic o privat, hi ha una bona educació, hi ha un bon ambient de treball i de fet, molts professors que venen a substituir, no interins, no, que venen de pas, i et diuen, ostres, que bé s'està aquí castellà. Per tant, partint de la base que castellà no és potser l'exemple que seria un hospitalet o, bueno, sense menys tenir ningú, però una ciutat més gran o amb més diversitat i més casuístiques.
No hi ha uns centres que es diuen de...
d'alta complexitat,
no?
Sí, aquí... això donaria per un altre debat, però no hi entrarem.
D'aquesta tipologia, que no sé si comparteixes, aquí no n'hi ha cap a castellà.
No. Aquí, quan els pares a mi em pregunten, per exemple, les portes obertes, ostres, i aquí tu què em recomanes? Jo sempre els dic, mira, el que us mostri més confiança i el que us agradi més, dic, però al neu on aneu estareu bé, tant de primària com de secundària. No me'n recordo quina pregunta.
Ah, no, el canvi de tendència que et deia.
Ah, el canvi de tendència. Sí. Bueno, i el canvi de tendència, doncs, sí que és veritat que les famílies... Ara hi ha molt la idea aquesta, no?, o l'estereotip de nens de cotofluix... pares de cotofluix i nens de cristall, en diuen, no? O sigui, el problema és la tolerància a la frustració. Però això no és només perquè les famílies, doncs, portin els nens en cotofluixos. No, no és només això, sinó que som, tenim una societat que és de la immediatesa. Vull una cosa, la tinc ja. M'agradaria comprar-me una cosa, la demano per Amazon, ja la tinc, no? O vull veure una sèrie, doncs la tinc ja a Netflix, ja la tinc, i ja avui faig maratón i me les miro totes. O sigui, la immediatesa aquesta no ajuda a tenir paciència i no ajuda a que quan una cosa no va bé, doncs resulta que bueno, és un drama, no? I a vegades tenim drames de coses que són part del creixement, que no és un drama per si mateix, que això doncs, demà ja no te'n recordaràs o la setmana que ve ja ho haurà superat, no? I en aquest cas, jo penso que el gran canvi de tendència educativa és aquest, la poca tolerància a la frustració.
Que tenim per edat nosaltres, no? Que som la... No sé si ara dir-nos millennials o boomers o... Saps?
Bueno, jo crec que érem generació X.
Era, bueno, això series tu, eh? Ja t'ho dic ara. Sí? Jo soc més gran que tu, segur. Sí,
segur?
Sí, sí.
Ah, va, no sé.
Vull dir que no, que nosaltres sí, vam ser sí. Justament aquella generació que ens ho van donar tot, no? Diguem-ne.
Sí.
I ara no sé si això ens ha condicionat...
Era la generació de que si tu suspenies un examen, la teva mare o el teu pare et deia, pues, espavila't.
No, jo això ho recordo, sí. Això era així.
O
això
que
era...
si et deien, doncs trucaré a l'escola i tu ja paties perquè deies, ui, algú passarà, no?
I això ara?
No. Ara és el professor que no motiva, o ara és que no li has adaptat prou bé l'examen, o hi ha molts motius, però mai la responsabilitat la té l'alumne. Llavors, què passa? Que quan realment ha de tenir aquesta responsabilitat, perquè tard o d'hora li tocarà, no? Arriba un batxillerat, suspèn un examen, quan sempre havia aprovat, no? Doncs, ostres, és que no li han donat una bona educació, és que els profes no miren per l'alumne, és que, clar, és un daltabaix perquè no estan acostumats. I no vull dir que hàgim de suspendre, eh? O sigui, això és un exemple, eh? Uh-huh. És un exemple de, o d'organitzar-se perquè té moltes coses a fer, o... Bueno, la vida està plena d'obstacles i... Uh-huh.
El grau bàsic és una, no sé, una mena d'ajuda, una eina per saltar algun d'aquests obstacles, no? Entenc. Llavors, el departament és sensible a tot plegat? Vosaltres quina sensació teniu des del centre? Vull dir que se'n fan coses o se'n podria fer més?
Home, sempre se'n pot fer més. Jo crec que a vegades el que no coincideix és les intencions amb els recursos. Va. És a dir, jo tinc molt bones intencions com a departament, no? Jo vull que tothom estigui inclòs, que ningú se senti exclòs, jo vull que tothom tingui les oportunitats, que l'educació sigui democràtica, que tothom pugui accedir a tot, però no et dono els diners, no?, per fer-ho, et dono recursos, que poden ser recursos humans, no?, que gairebé el que més en necessitem sempre recursos humans, perquè pantalles digitals i tot això, doncs, si en tens bé, si no, fas la classe igual, no hi hauria problema, però... Recursos humans és el que sempre ens fa falta.
Ara, per exemple, amb el grau bàsic aquest que es posa en marxa, el Ministeri també... És a dir, que hi haurà professors nous o
home,
el Ministeri,
esperem,
perdona, el Departament?
Esperem que sí.
Com que esperem?
Bueno,
això
jo no.
Això hauria de passar, no? Això, o no?
Això hauria de ser així, però jo... Mira, si una cosa hem après és que no diguis mai blat fins que estigui el sac i lligat. Saps? O sigui, fins que jo no vegi que em donen tanta dotació de professorat, jo no puc dir. Inicialment ens van dir que sí, i això creiem que serà així. Jo fins que no ho vegi, no.
Quina previsió teniu de gent que s'apunti de matriculacions en aquest grau?
Clar, aquest grau està obert a tot el Vallès. O sigui, no és només exclusiu de castellà, ni exclusiu del nostre centre, o sigui, pot anar qualsevol, de la mateixa manera que nosaltres hem enviat una nena a Terrassa, no? Doncs pot ser que algú de Terrassa vingui cap aquí. El que està clar és que no hi pot haver més de 20 alumnes. La ràtio màxima és de 20 alumnes, perquè justament són alumnes amb unes dificultats molt grans, no? D'aprenentatge. No vol dir que siguin, que cognitivament no arribin, sinó que com que es van desvincular dels aprenentatges fa temps, doncs segurament tenen un nivell inferior.
I aquesta ràtio està bé? 20 alumnes per una mestra, una professora o un professor?
Està bé un profe per 30?
No, jo t'ho pregunto.
És que, clar, posats a ser crítics, no està bé que a un batxillerat doncs, la ràtio màxima siguin 35, ni tampoc està bé que a una ESO la ràtio màxima siguin 28, i segurament tampoc està bé que a un cicle bàsic la ràtio sigui de 20. O sigui, si pogués ser menys, doncs millor, la veritat.
Mm-hmm. Jo crec que ja m'ho has dit tot, eh? Per tant, la pregunta que és el que tindran, tindran el títol de l'ESO, llavors es farà una mena de seguiment al llarg d'aquests 2 anys, no?, que dura el,
Són dos anys,
el grau.
Sí.
D'aquests alumnes, per veure què es fa un cop acabin, o...
Bueno, el seguiment d'orientació es fa amb tot l'alumnat, eh? O sigui, aquests no seran diferents. Quan un acaba quart d'ESO, sempre s'hi fa una orientació i es veu cap a on van, si decideixen fer un batxillerat, si decideixen fer un cicle mig o posar-se a treballar, o si no han pogut graduar i han anat a un PFE, tot aquest seguiment ja es fa des de tots els centres.
I es posa en marxa l'any que ve? O quan?
Sí, el curs que ve.
Teniu ja interès per part d'algú? Com...
Interès...
Bueno, els alumnes ja, vull dir, si ja els heu comentat, els heu fet alguna formació, bueno, alguna xerrada o alguna...
Normalment és una cosa que va més aviat des d'orientació cap a l'alumnat, no pas de l'alumnat decidir. És a dir, nosaltres cada any valorem el seguiment de cada alumne i decidim, doncs, mira, aquest alumne té garanties, no té garanties, aquest alumne té possibilitats de graduar o no, i depenent de com els veiem, nosaltres els hi fem un consell orientador. Llavors, a partir d'aquest consell orientador, els podem dir si nosaltres els veiem com a possibles candidats per fer aquest cicle o no. És a dir, entrar en un cicle de grau bàsic té diverses fases, no? Una seria la preinscripció. Qualsevol alumne es pot preinscriure. De fet, m'ho he apuntat aquí perquè ho recordem, del 15 al 23 de maig ja hi ha les preinscripcions del grau bàsic. Qualsevol alumne s'hi pot preinscriure, però entrar o no entrar depèn de l'informe que faci els orientadors del centre i de l'aprovació de l'inspecció. Per què? Doncs perquè hi ha places molt limitades i hi ha d'haver un perfil molt concret d'alumnat.
En teniu algun altre de graus bàsics a banda d'aquest? Has dit aquest?
De moment només tenim aquest. Aquest començarem amb el personal que tenim, de moment, a veure com. I de moment només tenim aquest. Mica en mica potser anem creixent.
Dius que a la comarca n'hi ha, per exemple, aquest de perruqueria a Terrassa, no?
Sí, n'hi ha més, n'hi ha més. En el Vallès n'hi han. No és que n'hi hagi molts, però n'hi han. I clar, i estan vinculats, com que estan vinculats a cicles, doncs no tots els centres poden tenir un grau bàsic. Si tens un centre on només hi ha l'ESO i el batxillerat, no tindrà grau bàsics. En principi són els altres, els que tenen FP.
Que algun dia podríem parlar de l'FP, avui ja no, perquè ja anem molt tard, però t'agradaria o no?
No, jo, cap problema. Si de debat n'hi ha de sobres en totes les vertents de l'educació.
És que tinc la sensació que està triomfant molt la formació professional ara.
És que no és l'FP que coneixem de fa anys, eh? Fa anys jo tenia la sensació, igual era... una idea comuna, no?, que els pares tenien, que si vals, i si no, anaves a l'FP.
Sí, jo...
Això teníem un visionari col·lectiu que era una mica aquest. Això ha canviat moltíssim. Penseu que l'FP té una ocupació del 90%. O sigui, si tu fas una FP, i sobretot FP de grau superior, eh? Si fas un grau superior, l'ocupació és molt alta. I hi ha s'ha fomentat molt, i ara hi ha moltes famílies, moltes branques, hi ha moltes tipologies d'FPs, n'hi ha alguns que inclús tenen molt pocs alumnes perquè no són massa conegudes, i les empreses el rifen. Mira, a la tele sortia a TV3 l'altre dia que una FP de rellotgeria.
De rellotgeria.
De rellotgeria.
No?
I clar, eren 3 o 4 alumnes, tenien molt poquets alumnes, però bueno, ja tenien feina abans d'acabar. Sí.
Recomanable també, no només, jo des del meu punt de vista, no només per trobar feina després, sinó perquè et prepares, si després vols fer el salt a la universitat, anar a un cicle superior, sí, et dona garanties de moltes coses també. Eh?
Sí. Molts d'aquests graus estan vinculats a carreres universitàries. Llavors, si per exemple fas el d'informàtica, que és el que tinc més al cap, no? Fas el grau superior d'informàtica, també te'n vas a fer una enginyeria informàtica, i hi ha algunes assignatures que ja te les convaliden, perquè tu ja tens la part pràctica feta.
una gran opció també l'FP. Si vols, sí, algun dia en parlem, Loida. Sí. Ja.
Quan vulgueu.
Escolta'm, gràcies per venir, gràcies per aquesta conversa al voltant d'aquest grau bàsic d'activitats comercials, que no sé si ho hem arribat a dir, ja està tota la conversa.
Bueno, és que ja però comences per un fil, ja, i no, exacte, saps per on acabes.
Aquest era el motiu pel qual ens visitaves avui, perquè poséu en marxa aquest grau d'activitats comercials de cara al proper any a l'Institut Castellà. Loida Peric, coordinadora pedagògica de l'Institut Castellà. Moltes gràcies.
Gràcies per acollir-nos.
Que vagi bé. Se m'ha oblidat dir-li a l'Eloi que és el paraigua més gran que tingués, perquè és que em giro, està tot negre. Està plovent ara, que déu-n'hi-do, eh?
Sembla que siguin les 10 del vespre.
Sí, sí. Eclipsi de, no sé, eclipsi de núvol.
De núvol, de pluja, de núvol negre. De núvol tot negre. Lo negro está en el cielo.
En tot lo negro. Okay, t'ha interessat molt el tema, no, Carlos? Has molt participat?
Bueno, que no parli no significa que no sigui interessant.
Estàs allà pendent de tot plegat, eh?
Però, clar, les noves realitats educatives sempre són interessants.
És d'una complexitat, tot això? Tot això? Perquè, clar, nosaltres també, d'alguna manera, què sabem? El que ens arriba, si no tens, si
tu,
no tens,
encara, tu encara estàs lligat a l'educació d'avui en dia, jo, entra, zero.
Sí, més o menys, clar, tu, que el que t'arribi de, no sé,
d'amics que tenen fills.
D'amics o que normalment no són coses bones, tampoc, no? Ah, tu no saps que ells estan fent un seguiment constant de cada alumne. Mm. I que tenen quatre reunions fent això, que tenen aquest sistema, aquest altre, tal, tal, per fer seguiment i avaluar cada alumne.
Que del sistema educatiu sempre m'arriben queixes dels pares i de gent que s'hi dedica.
Exacte, exacte. Però després fan una feinada...
No, fan una feinada de l'hòstia, molt gran. Però,
no, com diria l'arquitecte del José Elías...
Cojonudo, de cojones era, no? Algo així de dit.
Cimentación de cojones, ha dit. Sí, sí.
Cimentación per les noves generacions.
Molt bé. Doncs va, deixem aquí aquesta edició número 29 de la redacció d'aquest 21 de març de 2025. Que tingueu molt bon cap de setmana passat per aigua, insistim, i ens escoltem, ens veiem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Adéu.
Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. A veure.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.